A Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquest cap de setmana el màxim esdeveniment esportiu de vela omplert el nostre territori. Com saben, Vilanova i la Geltrú i el seu port acollia una de les regates preliminars de l'America's Cup que se celebrarà a Barcelona l'any vinent. I en aquest mateix marc de la Copa de l'Amèrica, divendres vam saber que el port de Sitges es convertia en base d'entrenament dels equips espanyols de la Youth and Puig Women's America's Cup. I és que Espanya, tot i no competir en la categoria absoluta de l'America's Cup, de la Copa de l'Amèrica, sí que ho farà en la categoria de joves, de menors de 25 anys, i en la categoria femenina. I atenció, una categoria que s'estrenarà per primera vegada en aquesta 37a edició de l'America's Cup. Per tant, la Copa de l'Amèrica que toca també a Sitges, que arriba també al nostre municipi, i avui justament en volem parlar d'aquesta bona, important, importantíssima notícia històrica, fins i tot podríem dir, i volem parlar d'aquesta competició de la que tots n'hem sentit a parlar, sobretot darrerament en les darreres setmanes, però és probable que molts no acabem d'entendre ben bé com funciona tot plegat. Per tant, avui en parlem i ho fem a més amb uns convidats de luxe. Ens visiten a l'estudi d'entrada l'Albert Bertran, president executiu del Port de Sitges i, com saben, també president de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut. I ara sí, l'honor, el plaer de tenir amb nosaltres Guillem Altadill. Ell és navegant oceànic, regatista professional, 10 voltes al món, 5 Jocs Olímpics, un palmarès impressionant. Podria estar una llarga estona citant-lo. Palmarès en les millors regates mundials i és responsable, i ara sí, del Sail Team Barcelona. Un home que no sé si viu del mar, viu al mar. Guillem Altadill, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de rebre'l. Ara deia, viu al mar, viu del mar, tot plegat. És una mica una barreja.
Tot. Em dedico a navegar, però el meu hobby també és navegar i ho compagino tot. O sigui, em dedico, estic a tot el dia al mar d'una forma o de l'altra.
Un home de mar, sens dubte. I també l'estudi, Mònica Zon. Ella és regatista olímpica, campiona mundial i seleccionadora, entrenadora, coach. Ara ens dirà exactament quin és el seu paper en l'equip femení del Sail Team Barcelona Espanyol en aquesta 37a Copa de l'Amèrica. Molt bon dia, Mònica.
Sí, hola, bon dia.
Benvinguda. Ara, de seguida entrarem una mica més a fons en això de la Copa de l'Amèrica, però d'entrada, i és que abans ho parlàvem amb la Mònica, aquesta és una fita històrica, la que viurem aquest any per aquest fet de que fins ara, en aquests anys d'història de la Copa de l'Amèrica, més de 172, no?, si no m'equivoco, mai hi havia hagut un equip femení, cap equip femení, cap competició femenina. Aquest any hi haurà, i a més, un equip, una tripulació espanyola, que seràs tu, en aquest cas, l'encarregada de seleccionar-la, de preparar-la, i que us entrenareu aquí a Sitges.
Sí, ja ho has dit tu, s'està fent història. La vela de la Copa Amèrica sabem que és la competició antiga més prestigiosa que hi ha en el nostre esport, i per primera vegada doncs, ha introduït el que puguin estar les dones competint amb una embarcació, amb el format de Copa Amèrica, i jo crec que bueno, al final és un... Ja ho comentàvem el dia que vam fer la presentació amb Grant Dalton, que al final és una oportunitat per totes les dones, i jo estic convençuda que ha vingut per quedar-se. I el fet que el nostre equip, el Sail Team BCN, puguem estar aquí a Sitges, entrenem conjuntament amb els youth, doncs també marcarà una fita amb l'esport, com a mínim, nacional, català i internacional, perquè estarem amb aigües d'aquí de Sitges entrenant doncs, aquesta primera participació de la Copa Amèrica.
Que això quedarà ja per sempre més en els llibres d'història de l'esport, no només català, nacional, internacional, que la primera vegada que les dones van competir en l'America's Cup, en la Copa de l'Amèrica, hi va participar un equip espanyol, i aquest equip espanyol es va entrenar, va tenir com a base al port de Sitges. Una fita que d'altra banda té principalment un responsable o un parell de responsables. Tenim aquí els dos, però comencem parlant amb l'Albert Bertran, que és el director, el president executiu, per tant, perdó, del Port de Sitges. Que ets el gran responsable de que això sigui així, Albert. Si més no és a qui se li va posar entre cella i cella que Sitges havia de d'alguna manera formar-ne part d'això de la Copa de l'Amèrica.
Bé, tu saps que Sitges sempre ha estat una població molt capdavantera amb tot, sempre ha sigut punta de llança en moltes coses, i per això se la reconeix, i en aquest cas, doncs sí, jo crec que hi havia una oportunitat única, amb el tema del Celtic Barcelona i per tant de l'equip juvenil i femení que per primera vegada participarà a la Copa Amèrica, i això no podíem deixar-ho escapar, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquí els vull agrair, el Guillermo el conec fa molts anys i ha donat tot tipus de facilitats, a la Mònica igual, per poder venir aquí a Sitges. Jo sé que també per ells també era una aposta, això. Ara doncs tot va confluint i ells també estan encantats d'estar aquí a Sitges, però hi va haver un moment que jo vaig veure que això s'escapava, i que Tarragona doncs estava a punt de prendre's aquesta oportunitat, no?, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, amb una conversa amb el Guillermo, doncs vam poder reconduir-ho, i actualment doncs estan aquí en el port de Sitges. I tu saps que Port de Sitges és Sitges. Nosaltres, jo sempre no em canso de repetir-ho.
Sempre ho reivindiquen, sempre.
Que nosaltres, quan anem arreu al món, a les fires, a tot arreu i tal, no estem venent port, estem venent Sitges, perquè si venem Sitges estem promocionant el port i a la vegada la població.
Aquesta connexió, no?, ineludible entre el port i el municipi, que a més ara ja és més propera que mai, potser històricament no ho era tant, però ara sí. Per què Sitges, o què té de bo Sitges i què té de bo el port de Sitges perquè Guillermo t'ha dit decidíssiu, al final arribéssiu a aquest acord i penséssiu que Sitges seria una bona seu d'entrenament per aquest equip femení i aquest equip jove?
Bueno,
apropi, si us plau, al micròfon, així l'escoltarem millor.
Està clar que el que necessita un equip és la comoditat, la logística fàcil i les possibilitats que teníem, com deia, ha dit Albert, Tarragona o anar com els altres equips a Barcelona, no ho són. Les ciutats sempre són inhòspites de forma logística per a tots uns equips en els quals la logística és molt important. Hi ha un barco, hi ha containers, hi ha gent treballant, i aquí a Port de Sitges, a part que és una ciutat maca i agradable, tenim tot amb un ràdio molt petit, podem sortir a navegar, podem fer els briefings, podem fer servir el simulador, ens aixequem i estem dintre d'això. És l'escenari perfecte que voldria qualsevol equip, no de youth o women, sinó de la Copa Amèrica gran, de poder amb un ràdio de 400 metres fer-ho tot.
És a dir, no? Aquesta dimensió, no?, més o menys controlada, és el que d'alguna manera afavoreix en aquests, els equips, no?, a l'hora d'entrenar i de treballar en el vostre dia a dia, no?, que la mobilitat sigui fàcil, no ve de dependre, entenc, de transports, etcètera, no?, de charters.
Això és una. Després tampoc és el mateix navegar enfront d'un port de Barcelona Industrial, uh-huh, com fer-ho navegant enfront d'un port com Sitges, i una ciutat i un puesto com Sitges, que és agradable, que és maco, que l'entorn és natural, no una zona industrial, en la qual no hi ha ninguna part negativa i tot és positiva. Estem a prop de l'aeroport, les comunicacions són bones, o sigui, no tenim ninguna necessitat d'anar a una ciutat que, repeteixo, que és inhòspita per un equip.
Uh-huh. I què representarà o què representa ser la base d'entrenament d'un equip, no?, que després competirà en aquesta edició de la Copa de l'Amèrica? Mònica.
Bé, com deia el Guillermo, al final el que representa estar aquesta base, amb totes les facilitats que ha comentat, jo us ho comentava, esportivament les condicions meteorològiques que trobarem aquí, que trobarem a Sitges, són molt similars. O sigui, els règims de vent de l'est són similars, al sud-oest, el Garbí, que coneixem tots també. Llavors el que representa és estar tècnicament ben preparats pel que serà després la nostra fita, i com et comentava el Guillermo, ho tenim tot aquí a Sitges. O sigui, tenim el simulador on passarem moltes hores, perquè al final nosaltres ara no disposem, estem entrenant amb un GC32, que és un catamarà volador, però no estem entrenant amb l'embarcació que és serà la que competirem, però sí que l'equip ha pogut comprar gràcies també doncs, al nostre patrocinador principal, del qual estem molt contents perquè és sostenible, Foundation Zero. Doncs tindrem un simulador que passarem moltes hores entrenant. I ja et dic, al final el que suposa és portar gent de tot arreu d'Espanya, tots els que han aplicat a formar part del nostre equip, tant joves com dones, i poder preparar-los de la millor manera. Al final és un centre del rendiment aquí a Sitges, o sigui, és el centre de la Copa Amèrica Espanyola, el tenim aquí, al port de Sitges, i com comentava l'Albert, al final no és només el port. Nosaltres hem de sortir a córrer i sortim per aquí al poble, i hem de sortir a la ferreteria, i hem d'anar a la farmàcia, i hem d'anar a comprar
coses. De quanta
coses.
Gent estem parlant?
Bé, doncs l'equip cada cop va creixent. Al final estem parlant d'una convocatòria que estarà al voltant de 6 joves i 6 dones per treure-li el màxim rendiment, però a més això li has de sumar doncs, a l'equip de l'aigua, o sigui, els nostres entrenadors, els nostres especialistes, més la persona que porta tota la logística. No sé, Guillermo, no em vull equivocar, però pràcticament a l'equip al final serem unes 20 persones de moment. De moment, ja et dic, una altra cosa és quan tinguem l'oportunitat de tenir també a la C40, que logísticament implica molta més operativa, no? Però vull dir que al final ara estem parlant d'esportistes, de tècnics i de gent de l'operativa logística que ens ajuden.
I ara, ho deia la Mònica perquè es facin una idea, és que la C40 és aquest, el vaixell, que és aquest vaixell que encara no tenen, i deia ella no, s'entrenarà en un simulador. És que això de la Copa de l'Amèrica és esport, però és tecnologia. I és tecnologia de la més evolucionada i de la més avançada. És a dir, és una competició esportiva en la que la part tecnològica és fonamental. I no sé si això també fa que moltes vegades la gent li costi potser més d'entendre, no?, tot plegat, i no sé com explicar-ho. És veritat que popularment es diu doncs, que és la Fórmula 1 no?, de la vela, la Copa de l'Amèrica. Com ho expliquem? Com expliquem a la gent? Per exemple, això d'entrenar en un simulador, què representa això? Que entren en una capsa i la sensació que tenen és igual com si estiguessin al mar?
Bueno, el simulador és el més semblant als AC40 que hem vist aquest fin de setmana a Vilanova. Sí. És complicat de navegar per logística, perquè les condicions de vent, com hem vist aquest fin de setmana també, no són perfectes, amb la qual cosa es tenen de ficar hores dintre del barco. La forma de ficar hores en el barco, igual que es fiquen hores en un simulador d'avió, per no tindre que cremar cada vegada, ni aterrissar ni un jumbo, doncs és un simulador, que és exactament el mateix software, el mateix que porta el barco, els mateixos botons. L'únic que no estàs al mar, i el que més de veure el mar de veritat i el teu barco, veus en una pantalla el teu barco i el mar, no? És l'única diferència. Però les reaccions dels foils, les reaccions de les virades, si ho fas malament, cauen, com aquest fin de setmana es veien els barcos que quan no viraven bé caien, i en el simulador et passa el mateix. O sigui, és la forma més real, és un mirall de lo que és el barco de la realitat, i és l'única forma de ficar hores, perquè si no, cada vegada que vas a l'aigua pues, necessites un protocol també de seguretat, perquè són barcos que si hi ha un accident necessites poder evacuar una persona, la gasolina de seguir, la telemetria, el barco... al simulador també pots provar coses i ahorrar-te, doncs, tindre que fer un foil diferent. Pots canviar el foil dintre del programa del simulador i veure, no en el cas nostre, doncs no, perquè són barcos tots iguals, que és One Design, però en els equips de Copa Amèrica ells canvien els reglatges i formes del simulador, en el qual és exactament el mateix que la realitat.
Per tant, aquest simulador entenc que estarà al port, no? Estarà al port de Sitges, oi? I que en determinat moment arribarà el vaixell, no? Que entenc que esteu esperant per després també en algun moment poder fer prova amb el vaixell.
Sí, de fet el port de Sitges ens ha cedit un espai per, com et deia el Guillermo, per col·locar el simulador, doncs és un cop kit com el que veiem que està a les teles, que estan els dos esportistes asseguts.
Sí.
Tenim el volant com el tenien ells quan estan competint i tots els controls. I aleshores, si arriba la finançació suficient per poder disposar d'una C40, doncs la nostra voluntat com a equip seria poder pues, entrenar. Però com diu el Guillermo, al final les poden treure moltíssimes conclusions amb aquesta embarcació, perquè és una simulació molt real i ja et dic, el tenim allà instal·lat en una habitació i allà, bueno, en un local que hem habilitat a la nostra base i allà es fan els entrenaments.
Uh-huh. Aquesta part econòmica, no?, que també entenc que aquest suport econòmic passa a ser fonamental en aquesta competició per tot això que també aquesta fusió, no?, amb la part tecnològica, no?, la necessitat de grans patrocinadors que inverteixin en tot plegat i aquesta part econòmica, no sé, el port de Sitges, què li representa això? Perquè d'alguna manera entenc que heu hagut de modificar, adaptar espais per acollir aquestes tripulacions, no?, durant aquest temps, què li representa i què, d'altra banda, Albert Bertran espera o confia o i d'alguna manera està segur, no?, que significarà no només pel Port de Sitges, sinó per Sitges, per la vila.
Mira, a vegades els empresaris, jo em considero dues coses, periodista i empresari, no? Des de l'àmbit empresarial, a vegades també és bo guiar-se per l'instint, però en aquest cas no és tan sols per l'instint, perquè per la vessant precisament mediàtica, no?, i periodística, doncs sé que això serà molt bo i que tindrà molta repercussió pel port i pel poble. Vull dir, ara mateix ells no ho han comentat, però per aquí doncs passaran campions olímpics, no? Pues l'altre dia estava el José Luis Ballester, que és medalla d'or als Jocs d'Atlanta, i molts altres que passaran, amb la qual cosa, no?, doncs, tindrem persones molt rellevants dins del món de la nàutica a dins del port. Evidentment de que econòmicament és una despesa important per nosaltres. Nosaltres som una empresa privada i no som cap multinacional, som una pime, per tant, uh-huh, vull dir, és un esforç important per nosaltres, perquè hem de cedir espais, tant al mar com a terra, no? Pues el simulador té que estar allà, el simulador és una altra cosa que mediàticament serà molt important, perquè tothom té curiositat per veure, la mateixa pregunta que has fet tu, tothom té la curiositat de veure què és això del simulador, com funciona el simulador, com entrenen dins del simulador, bueno, doncs està allà en el port, que has estat en el port, el que era, uh-huh, l'antic restaurant Magoa, nosaltres, sí, tot això ho hem habilitat perquè puguin estar ells amb el simulador, hi han oficines a part, hi han espais al mar, o sigui de marres, hi ha tota la logística d'habitacions, o sigui d'allotjament, via apartaments, via l'hotel del port, manutenció, menús, hi ha moltes coses que a més ho tenim contractualment, perquè les coses hi ha que fer-les seriosament, tant per part del Sail Team com per part nostra, no? Llavors tot això, doncs, hi ha un contracte que s'ha fet i que nosaltres estem molt contents de poder assumir, però que també, sent una cosa que serà molt important i que és ja molt important per Sitges, doncs jo també demano les implicacions de les administracions sitgetanes, en aquest cas de l'Ajuntament. Nosaltres tenim molt bona relació amb tothom aquí a Sitges, i vaig estar parlant amb l'alcaldessa fa poc, i sempre és complicat mobilitzar el diner públic, les empreses depenem de nosaltres mateixos i per tant som molt més directes amb això, per a bé no per a mal, i el diner públic és molt més difícil de mobilitzar, però jo espero que dins dels pressupostos de l'any que ve ens puguin ajudar. O sigui, no demano una financiació extrema, però sí que una ajuda. I també tinc que dir que el Club Nàutic de Sitges, des del primer moment està al nostre costat i que s'ha ofert per ajudar-nos amb el que calgui. Per tant, vull agrair públicament l'esforç i el recolzament del Club Nàutic de Sitges.
Clar, i fins a quin punt també entenc que perquè aquest finançament arribi, no?, altres empreses i, òbviament, també l'Ajuntament, és necessari i és important donar a entendre encara més, si fa falta, què és, no?, i què significa aquesta competició, que no sé si Clar, entenc que Mònica, Guillermo, vosaltres viviu en aquest món, no?, i ho sabeu perfectament, però no sé si encara us trobeu amb gent que us adoneu que no acaba d'entendre què és això de la Copa de l'Amèrica, que sap que és un gran esdeveniment de vela, però no sé si podem explicar-ho d'una manera senzilla perquè la gent entengui. Clar, la gent fa moltes comparacions, no? Doncs és un esdeveniment, el Mundial, les Olimpiades, després ja la Copa de l'Amèrica, no?, perquè la gent la situï en grau d'importància. Però com ho expliquem perquè la gent entengui de què estem parlant? Perquè és una competició en la que competeixen, si no vaig errada, clubs, no? Clubs de vela, hi ha diferents categories, però com ho hem d'explicar a la gent perquè ens fem una idea de què estem parlant quan parlem de la Copa de l'Amèrica, Guillermo?
A veure, la vela és un deport complicat perquè no passa a terra, no hi ha un estadi i passa al mar. El que s'intenta de fer ja unes quantes edicions és que fer-ho com un estadi, o sigui, intentar posar grades, que es farà a Barcelona, fer les sortides i les arribades el més a prop de terra, però encara així no és una línia recta, una competició, sinó que van d'un lloc a l'altre i no van en línia recta, el que fa que ho confon a la gent, no a la gent, a les regatistes també, perquè hi ha discrepàncies de... Llavors, el format és complicat, és una qüestió de que la televisió, que és la que reparteix més la informació, ho deixi molt, molt clar. Jo, quan veus un partit de futbol americà, si no en saps de futbol americà, no entens res, i de béisbol el mateix.
Cert, si no hi ha una bona persona que faci una retransmissió allò afinada, no? Serà difícil que ho entenguis.
És el mateix, no? Llavors, el que sí que tenen de fer... les televisions, en aquest cas la televisió que s'encarga de fer tot el broadcast per totes les televisions del món, és fer uns gràfics, explicar, tindre bons comentaristes a fora, a l'estranger, que fan els millors regatistes del món per comentar, com fer el tennis amb el John McEnroe, tot aquest...
Cert, sí.
I aquí és el que es té de fer, també, perquè la gent agafar... Gent...
Es té de fer vol dir que encara no es fa? O no es fa prou?
Es comença
o falta...
a fer, però es fa així de forma una mica puntual o anecdòtica, no? Però es té de fer bé perquè la gent ho entengui, que no és fàcil, perquè a vegades no ho entenen ni els mateixos tècnics. Quan jo veig una carrera de Fórmula 1 que surt hi ha bandera negra, hi ha el cotxe, a vegades et costa entendre, no?
I
com funciona la classificació d'un que no pot adelantar, dius, ostres, com funciona això? Pues una mica la vela el mateix, però si t'ho explica un pilot i t'ho explica un periodista i entre les dos van fer preguntes i les van responent, ho entens, és el mateix el que has de fer aquí, perquè al fin i al cabo les regates les veuen al públic, però quan tu estàs veient una regata a les grades, també tens una pantalla que te va dient coses i això, o sigui, la gent aquí és un amic en la vela, és l'únic deport que mires la vela, però també estàs mirant la pantalla, i perquè és on te donen més informació. Pues aquesta pantalla té de donar informació i ensenyar i educar el públic.
Exacte, educar.
Albert. No, t'anava a dir que, a més que la Copa Amèrica té un avantatge dins del món de la vela sobre el que són les regates de flota i tal, no?
Sí.
Que és que és una competició que té marcador. És, com que són regates match race, un contra l'altre, és 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, i això a la gent, això sí que ho entén, no? Uh-huh. O sigui, està guanyant el Team New Zealand perquè porta 3 regates guanyades i a l'American Magic en porta 2 només, no? 3-2. Uh-huh. Bueno, a veure la propera, si fa 3-3 o fan 4-2. Això ajuda a que la gent tingui una motivació addicional perquè ho entén millor. Després tot l'altre és tot el que et comentava el Guillermo, no? De que hi ha que saber explicar les coses bé tant a la pantalla, no? I als mitjans de comunicació.
Sí, entenc que fer aquest esforç, no? Per donar-li plus de popularitat, no? En aquesta competició d'un esport que és que de vegades té com aquesta etiqueta d'esport elitista, no? I no sé si Mònica fa una mica de ràbia això, no? Quan un s'hi dedica d'alguna manera, no? I treballa i ara forma part, doncs, de tot aquest gran esdeveniment, no? I a més sabent que hi ha tot aquest esforç, no?, per popularitzar aquest esport, per fer-lo arribar a la gent que l'entengui tot plegat, no sé si hi ha també aquesta feineta, no?, de dir, no, és que això és un esport al·lucinant, fantàstic, que n'hem d'aprendre i que qualsevol de vosaltres també en pot saber, no?
Sí, al final el que comentàvem entre tots i principalment el Guillermo és el gran problema que té el nostre esport és que en comptades ocasions és mediàtic i això fa que les famílies en general doncs el desconeguin i fins i tot doncs ha costat crear iconos a dins del nostre esport. O sigui, si pensem que el nostre esport és l'esport que ha donat més medalles olímpiques de tot l'esport, doncs realment no està ben equilibrat, no? O sigui, és l'esport que més esportistes ha tret medalles i en canvi és el més desconegut.
És que de vegades sembla que és un esport que només ens en recordem quan hi ha olimpiades, no? No sé si tens una mica aquesta sensació també, no?
Sí.
Que sembla que de la vela ens en recordem doncs, cada 4 anys amb les olimpiades, no? Com si no es fes vela cap més moment de l'any ni cap altre any.
Totalment, vull dir, hi ha molts esportistes dins del nostre equip Youth and Women que estan guanyant europeus, mundials i que no emplen cap plana o fins i tot directament no omplen ni un breu amb esports i aleshores això doncs és una feina que s'ha d'anar guanyant a poc al terreny perquè això també doncs, al final sigui més popular, no? Des del moment que no és popular costa molt més l'accés, tot i que per part dels clubs nàutics i d'altres entitats s'està fent esforços per apropar al mar i s'ha fet molts esforços i segueix fent esforços per cada cop, però tot i així segueix costant a l'accés al mar i això hem de ser conscients nosaltres que falten potser pues, sempre anem a comparar-nos amb països veïns, no? Però hi ha moltes instal·lacions que són en règim públic, semipúblic, privat, vull dir que donen un accés potser més fàcil, no? A vegades nosaltres mateixos no ens en donem compte, però a vegades estem posant barreres una miqueta a l'accés fàcil, però campanya s'està fent i nosaltres des del SEIL Team BCN al final el que intentarem és que aquest nano d'escola de vela, aquesta persona que està iniciant-se visqui el nostre esport perquè al final és la competició que és la més important i on els països doncs, majestat, ¿quién es el segundo? No hay segundo, ¿no? O sigui que al final aquí hi ha en joc algú més que és el prestigi de tot un país. I això és el que ha fet gran la Copa Amèrica, no? Aquestes rivalitats, aquesta tecnologia, aquests espies que es tapaven les quilles per no veure què s'està fent. O sigui, jo crec que té tota una èpica de la Copa Amèrica que la gent ha d'acabar d'entendre i que si nosaltres la sabem explicar arribaran a entendre molt bé per què és tan important, que és la teva pregunta que feies abans, per què és tan important en aquesta competició.
Sí,
diuen que l'honor marítim d'Anglaterra està dins de la Copa de les 100 Guinees.
Sí,
no?
Sí.
I des de 1851 que estan intentant recuperar la Copa aquesta i no ho aconsegueixen. I per lo que he vist aquests dies a Vilanova, no porten camí de recuperar-la aquest any, però bueno, ja veurem, falta un any, no, per la competició oficial,
clar,
però bueno, a Vilanova han quedat els últims,
clar,
a l'Ineos britànic.
No, i és altament recomanable que si tenen l'oportunitat escoltin i segueixin aquestes transmissions, perquè això tot el que deia la Mònica ara, tota aquesta èpica història que hi ha darrere d'aquesta competició, que és al·lucinant, que la fa jo trobo molt més interessant encara, que més enllà de la pròpia competició esportiva que s'estigui disputant en aquell moment, hi ha darrere tota aquesta història que doncs la fa interessantíssima. Oi?
Jo sí, si em permets, el que voldria deixar clar és que la vela no és un esport elitista. Abans tu comentaves...
Sí, perquè és una etiqueta que de vegades es posa, no?
Hi ha una cosa que és la Copa Amèrica, però i la Copa Amèrica és vela, però la vela no és un esport elitista. O sigui, la vela, hi ha vaixells de vela pues, més econòmics i vaixells de vela més cars, però el mateix que pugui ser un cotxe. Tu et pots comprar un Seat, un Renault o et pots comprar un Ferrari, m'entens? I no per això diem que tenir un cotxe és elitisme. No, la Copa Amèrica sí que és elitista perquè hi ha que invertir molts diners per poder competir, però a la vegada és elitista perquè és elitista tecnològicament.
Uh-huh.
O sigui, és la punta màxima de la tecnologia. Com et comentava abans fora de micro, a mi la definició que m'agrada moltíssim i que em van fer a la Copa Amèrica fa 30 anys a San Diego 92, no? Que em van dir, mira, clar, allò era Califòrnia, també era Amèrica, no? i em van dir, mira, la Copa Amèrica és la NASA ficada al mar, no? Per tant, és la màxima tecnologia que hi ha i des d'aquest punt de vista sí que és elitista. Però la vela no és elitista, que tothom ho tingui clar.
No, i de fet, en municipis com Sitges, no? Que són municipis doncs, amb port, amb mar, on una de les activitats extraescolars, no extraescolars, perdó, de l'escola que forma part del currículum escolar i passa en els altres municipis catalans i d'arreu, és la vela, és a dir, a cinquè de primària comencen a fer vela tots els nens i nenes, que això és un absolut privilegi que doncs, molts pares i mares doncs, recorden als seus fills, com te tingues clar que això és un privilegi absolut per viure on vius, no? Poder fer vela com una assignatura més de l'escola. I no sé fins a quin punt també en això cal treballar-ho més, cal fomentar-ho més i aquestes petites passes també ajuden, no? A que la vela sigui un esport més popular encara si cap i sobretot tenir en compte en municipis com el nostre, que és un municipi doncs, costaner, amb clubs nàutics, amb un munt de canalla que fa nàutica no només a aquests períodes de l'escola sinó també extraescolars, etc. Fins a quin punt també és un repte en aquest sentit, no? I importa que al final aquesta competició hagi arribat aquí, casa nostra.
Això és molt, molt important de que hi hagi l'activitat escolar i tal, o sigui que pugi el número de practicants de la vela, perquè el que té mèrit, i ho devem de portar en l'ADN, és que sortint grans campions com puguin ser el Guillermo, la Mònica i molts altres, pel número de practicants que hi ha, o sigui, tenim una quantitat de campions olímpics que pel número de practicants que tenim no tindria que ser així, per tant jo crec que no sé, dins del nostre ADN, no? Pues, sabem navegar, jo crec que portem la navegació a dins, no ho dic per mi perquè jo sóc dolentíssim, però ho veig amb ells, no? Vull dir, no, hi ha altres països que tenen molts més practicants i que no tenen tants campions com
i el que,
tenim
bueno, aquí. Això demostra el talent que podem tenir, que és el que estem detectant al Guillermo i el que comentava abans, doncs és això, una mica hi ha categories, aquest cap de setmana també hi ha hagut oportunitat i el Pati Abel ha volgut fer una miqueta d'exhibició,
sí,
i es pot demostrar,
cert,
que la vostra població és una població perfecta perquè tenim un accés al mar molt directe, una platja, un nàutic de Sitges amb molta tradició i han aconseguit doncs, omplir de mar amb veles, amb embarcacions tradicionals catalanes totalment i a més amb un cos que qualsevol persona que es fa a les costes del Garraf amb la bici de carretera paga més que el que costa el patí que han estat navegant aquest cap de setmana.
Que per cert vaig, no sé si vosaltres ho vau llegir o algo, o vaig escoltar a algun lloc, em sembla, que deia que el patí i Abel havien nascut a Vilanova.
Això a veure, anem a fer un apunt.
Això no és així, no
sé.
No.
A veure,
Maresme, cap al Maresme.
Maresme.
D'acord, i ho diu Mònica Zon, no, i l'Albert Bertran també, i afirma Guillermo Altavilla, que tant Vilanova, a veure, està molt bé, heu acollit una regata preliminar de l'Americas Cup, però no ha nascut el Pati Vela a la ciutat veïna. No ens posem mèrits que no ens toquen, no? Que no ens toquen. I aquí posem la qüestió sitgetana. Aquest equip de noies, aquest youth equip, quan arribarà Sitges? Està ja aquí, ha d'arribar fins més o menys quan d'estar aquí, Guillermo? O quant de temps es preveu que estiguin per aquí?
Bueno, aquesta setmana passada hem estat 5 o 6 dies provant el barco, muntant, sí, el barco, i amb joves també hem agafat joves perquè són els que tenen més experiència amb aquest tipus de barco que hi han navegat i ara a partir de hem tancat, avui hem acabat, recollir tot i deixar-ho tot preparat per al dia del 2 al 7 d'octubre es comença el primer entreno oficial, que vindran 6 noies i 6 joves a entrenar durant 5 dies i així anirem fent segments d'entreno. No podem fer-ho full time perquè el 80% de l'equip femení està fent la preparació olímpica de Jocs de París, que la vela es farà a Marsella i tenen els seus compromisos, les regates de selecció, entrenos. Els joves estan una mica més lliures, però n'hi ha alguns que també estan en preparació olímpica i anem coordinant una mica els calendaris.
I a Catalunya, a Espanya, tenim un bon planter de joves, en aquest cas, interessats per la vela i amb nivell, és a dir, no sé fins a quin punt ha estat fàcil fer aquesta selecció, o està sent difícil, perquè dius, és que aquí hi ha molt de nivell, no?
Està sent difícil perquè la nostra convocatòria ha sigut una convocatòria totalment oberta, la gent podia aplicar, o sigui, fer l'application al nostre website, del nostre equip, i nosaltres el que hem hagut de fer és veure tots els currículums i anar doncs, fer la selecció prèvia, en principi doncs, per les capacitats tècniques i el perfil de cada esportista. Això ens ha despertat molt d'interès al nostre país i hem hagut de fer doncs, una selecció dels esportistes que inicialment podien superar la primera fase per currículum i per edat, i després ara estem, com diu el Guillermo, doncs, n'hi haurà diverses convocatòries, els esportistes seran convocats i l'equip es tancarà quan l'equip consideri que tenim amb el millor equip. De fet, hi haurà diverses convocatòries al llarg de la temporada i de l'any fins que aconseguim els representants que hagin de defensar el país.
Això igual amb les dones, eh?
Procés, totalment, eh? Totalment. O sigui, el youth i el woman han tingut el mateix procés, qualsevol persona d'aquí del territori nacional podia, doncs, bueno, amb unes condicions, evidentment demanàvem que tinguessin uns coneixements, com deia el Guillermo, de foil, o sigui, la navegació és una cosa...
Expliquem-ho això del foil, perquè ho hem sentit molt a parlar, no? I de vegades hem de parlar, què vol dir això de foil?
Al final, les embarcacions de foil és el disseny de l'embarcació dels seus apèndics, del que pot ser la orsa o el timó convencional, doncs estan dissenyats perquè quan agafin velocitat l'embarcació s'enlairi i aleshores el barco dona la sensació que vola. I aleshores doncs, ara ja hi ha categories infantil, juniors, com pot ser doncs, o fins i tot olímpiques, el NACRA 17, el catamarà olímpic ja comença, ja és foilejador, hi ha el MOT, hi ha el WASP, hi ha embarcacions i ja ho estem veient, també veiem a les platges, hi ha el kite foiling, ¿vale? Llavors aquest és el concepte de que, o el windsurf també, llavors és aquest concepte dels apèndics amb una forma, amb un disseny que fec, o quan hi hagi una condició de vent mínima, que és el que ha passat aquest cap de setmana, si no tens uns 6-8 nusos constants, l'embarcació no aconsegueix foilejar, que al final la definició seria no aconsegueix volar.
Volar, no aconsegueix volar, que serà la manera més fàcil d'entendre-ho, diguéssim. Era indispensable que les dones poguessin competir en la Copa de l'Amèrica? Havia de ser sí o sí ja?
Sí, a veure, està clar que la Copa Amèrica sempre ha sigut com a tots els deports, ha sigut un deport d'homes. Només una vegada s'ha intentat en l'any 95, després d'haver guanyat la Copa Amèrica Bill Cup amb America Cube, va decidir que tenia que donar-li una oportunitat a les dones i es va fer un barco de dones a San Diego, i era havia sigut l'única vegada, no? El que passa que també es necessitava una competició de dones i en barcos que siguin igual que iguals, i són els C40, els C40 aquests de Vilanova són els que barcos en com competiran les dones, no? O sigui, es necessitava, perquè està clar que el deport té de ser igualitari en tots els sentits, i la vela s'havia quedat no enrere, perquè va ser un deport que ja en l'any 88 va ficar la modalitat femenina en els Jocs Olímpics, però faltava, després dels Jocs Olímpics, la segona o abans, la competició com la Copa Amèrica és important, i han tingut la sort, la casualitat, de que després de 75 anys, la primera vegada que es fa una Copa Amèrica femenina és a Barcelona, amb la qual
això és... La fita històrica ja és màxima, no?
Aprofitar.
Mònica, jo no sé si com a dona esportista, regatista que t'hi dediques, després amb experiències olímpiques fins i tot, si amb tot sents que el repte professional que representa ser com no, estar al capdavant d'aquest equip femení també d'alguna manera, no sé si fins i tot sents que és un repte major que tots aquests que anomenava, que són enormes, però no sé si sents d'alguna manera que estàs en un moment històric, òbviament, no? Però si a nivell personal, fins i tot sent dona, això encara genera, no sé si més orgull o satisfacció o responsabilitat, no ho sé.
Sí, tu ho has dit ara, al final és un repte, evidentment, no podem considerar d'una altra manera, és un gran repte i una responsabilitat doncs, ser la persona que Guillermo ha confiat a poder liderar una miqueta l'equip femení, no? Al final, Serem el mirall de moltes joves, de moltes dones, i és una oportunitat per nosaltres, com a dones, com a equip, poder doncs, estar presents en aquesta edició de la Copa Amèrica. Crec que el Guillermo va fer molt bé el poder presentar la nostra inscripció aquí a Barcelona. No és una inscripció que ha sigut oberta, seran només 12 equips i Espanya pot estar, no? Perquè el Guillermo va fer la gestió. Llavors, com a dona, com a esportista, com a persona que estic a prop de la gent jove, veig que les noies et pregunten, s'informen i veuen que més enllà de la seva trajectòria infantil, júnior, sènior, amateur o professional, doncs se'ls obre una porta i tenen curiositat. Llavors, per mi, crec que és obrir la professionalitat, com deia l'Albert, no estem parlant de vela popular, és Copa Amèrica, no podem pensar que traurem un nano de l'Esport Blau i el pujarem a un Copa, però per què no aquest nano de l'Esport Blau o aquesta nena de l'Esport Blau pot pensar que segueix formant-se pot arribar a un equip de Copa? Fins ara era molt difícil, o sigui, podies ocupar, com deia el Guillermo, potser altres posicions dins d'un Copa Amèrica, però ara s'ha donat la realitat d'aquestes embarcacions de Copa poden ser pues, físicament no exigeixen moltíssim i a més hi haurà una disciplina només per dones, no? Amb això fa que no hi hagi cap limitació d'edat, els nanos, els joves sí que la tenen, de 18 a 25, però amb dones se t'obre un escenari molt important per la dona navegant en general, vull dir, no cal que vingui d'una campanya olímpica.
Queda clar que és una fita històrica la que es viurà aquest any, de la que Sitges d'alguna manera en formarà part, ja en forma part perquè s'ha convertit en aquesta base d'entrenament al port de Sitges d'aquest equip Youth and Women de l'America's Cup, que com saben se celebrarà a Barcelona entre l'agost i l'octubre del 2024. I Albert, ja per acabar, què podem fer els sitgetans o sitgetanes, si és que podem fer alguna cosa per, d'alguna manera, ajudar aquest equip o animar-lo o incentivar-lo? O què podem fer perquè se sentin encara més a gust, tan a gust com perquè si s'ha de tornar a repetir això, que es torna a repetir perquè saben que és una cosa, puguin tornar a triar Sitges, mai se sap, no?
Bueno, jo crec que precisament pel fet de que som que Sitges és la base oficial d'entrenament de l'equip femení i juvenil, hi ha una implicació sitgetana ja directament en aquí, per tant aquest serà el seu equip quan anirà a competir a Barcelona a les regates de la Copa.
Hi haurà
un vincle emocional indiscutible i que a més nosaltres també tot això doncs, són coses que es treballaran i tal per implicar que Sitges quedi implicada amb el màxim, no, amb aquest equip i que se'l faci seu. I jo diria doncs, de que els sitgetans doncs, que s'interessin per lo que és la Copa Amèrica, no? Que llegeixin una mica
i que s'apropin al port,
que s'apropin al port i veuran
que els veuran per allà i veuran el simulador i veuran aquesta nassa del mar,
sí,
no?
Perquè a vegades Sitges, que és un poble marítim, no? com molts altres, viu una mica d'esquenes, no? A lo que és el...
Escolta'm, ja acabo rapidíssim, s'ajuntarà al port, se li juntarà festival i entrenaments del Festival de Cinema Fantàstic, sí. amb la Copa de l'Amèrica, a veure aquesta combo com funciona. Funciona, els zombis, sí, i aquestes qüestions.
Serà més fantàstic que mai.
amb els navegants, això serà una barreja molt curiosa, perquè ja ho sabeu, Mònica, Guillermo, que Sitges tenim una activitat frenètica. Mònica, Guillermo, Albert, un plaer tenir-vos, moltíssimes gràcies per la visita, ha estat un autèntic honor rebre-vos avui a Ràdio Maricel. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, i fins aquí. Nosaltres posem el punt i final. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.